Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres en aquesta segona part del Passeu sense trucar.
Tens la veu una mica agafada, eh?
Doncs...
No d'agafe, eh?
No.
Agafada.
Agafada. Bé, no sé, perquè...
Hi ha molts virus.
Però molts, eh?
Però molts. Massa, i de dues potes també
massa,
hi ha virus.
Massa. I és més, parles amb qui parlis...
Sí, tothom
o...
està... Sí,
jo estic igual o pitjor, vale, d'acord.
Sí.
Bueno, doncs apa, aguantar, eh? Aguantar.
A cuidar-se.
A cuidar-se, sí. Anem a recordar un dia com avui, 15 de juliol del 2011, que es va estrenar a nivell mundial la darrera pel·lícula de la saga Harry Potter.
Harry Potter i les relíquies de la mort.
Exacte.
2011 ja, eh?
Sí. 2011. Han passat anys, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí. I encara n'han passat més...
Sí, tant.
...quan recordem el 1987 que aquesta gent irlandesa, U2, doncs va oferir el primer concert a Espanya a l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid, sent el concert més multitudinari que s'havia fet fins a la data, no?, del 1987. 135.000 persones, eh?
Ara, això és una misèria al costat de segons 15, eh?
Ei, tant.
1987, aterraven per primera vegada a l'estat espanyol, eh?
YouTube.
Els irlandesos, U2 i més coses. Del 2006, per exemple... S'estrenava al Japó, eh? La novena pel·lícula de l'anime de Pokémon. Pokémon Ranger i el Temple del Mar. Ara ja no es busquen, no, els Pokémons?
No!
Ja s'ha acabat aquella moda, eh? De buscar-los amb els mòbils.
Quina bogeria!
Ai, el Pokémon, quina gràcia. I anem encara a més recordatoris que ens fan anar, en aquest cas, al 2012. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 en Gangnam Style. Cantant, raper, sud-coreà, Psy... Eh?
Va ser
la bomba.
Un impacte, eh?
I tant,
impacte
i tant.
Brutal. Aquesta famosa cançó que va pujar al seu canal oficial de YouTube i és el Gangnam Style, sí. I que es va convertir, doncs, en el vídeo més vist aleshores amb 2.800 milions de reproduccions.
Mare meva!
Ja s'ha superat, eh?
Home, estem parlant de 13 anys enrere.
Doncs ja s'ha superat.
Però en aquell moment, déu-n'hi-do, eh?
Una autèntica animalada.
I tant que sí. Anem amb les audiències. Ahir, a l'Hormiguero, el refregit dels 19 anys, va tenir els germans Muñoz, altrament coneguts com Estopa.
Sí.
Van fer un 11%. No fa refregits, La Revuelta?
No.
No fa refregits?
No, La Revuelta no. És més... el segon programa més vist va ser aquest programa que van...
Una estrena, no?
La Garita.
La Garita.
Que es veu que és un autèntic bodrio de programa.
Ah, sí?
Ui. Es veu que hi ha
que
molta...
Bé, no?
Sí, es veu... Bueno, es veu no. Ho he vist aquest matí, precisament.
Sí.
Moltíssimes queixes. I, a més, perquè hi ha aquest programa, La Garita... que va justament en l'hora que anava La Revuelta, per seguir una mica la línia.
Sí, esclar,
no?
Sí.
Clar, i darrere va el Gran Prix del Verano.
Això el dilluns.
Això, evidentment.
Clar, sí.
Però ja he vist queixes de tot tipus, de dir, bueno, escoltin, fotis aquest programa on els hi càpiga.
Ai, mare.
Però autèntiques animalades, eh? Bueno, es veu que és tan i tan... És un bodrio,
dolent.
Bueno, en fi, Bueno, no sé per què, sincerament no l'he vist.
No, jo tampoc.
Simplement explico el que he pogut llegir, les queixes que hi han, i que certament, doncs home, possiblement seria millor que posessin els dilluns pues, el Gran Prix.
Primer.
Primer, i després que fessin la garita. Ara, que no sé si el pas que van, la garita durarà gaire, no? Perquè
ja en parlarem.
Ja en parlarem.
El que sempre va fent narinant, com deia els estimats de la Trinca, First Dates a Telecinco,
sí.
Amb el Summer Resort, que va fer un 9,4, i el que deies Grand Prix, amb el 12,5.
Exacte. No
I el cinema clàssic?
El cinema clàssic, la Fiera de mi Niña, doncs que va fer 351.000 espectadors, i el Tour de França,
sí.
Impressionant. El Tour de França, que ahir era també per la primera, avui és jornada de descans, va fer 1.022.000 persones veient el Tour de
Déu
França.
Déu-n'hi-do.
Que sí.
Té una bona parròquia, eh?
Doncs sí. I també una altra cosa que suposo que ja sabíeu, que aquest cap de setmana passat s'estrenava Superman.
Sí.
Bueno, doncs ha sigut un èxit.
Sí, ja ho comentàvem ahir, perquè ha superat totes les previsions, recapta 217 milions de dòlars en la seva estrena mundial. Déu-n'hi-do.
Ja que sí.
Superman, el nou Superman.
El nou Superman.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Bo de Darbó. Els misteris del professor Sebastià Darbó.
Ara feia moltíssim temps, Riqui, que
sí.
No teníem el Sebastià Darbó.
Sí.
El Sebastià Arbonès. Jo sé que tu parleu amb força
sí.
freqüència.
Sí, bueno,
per WhatsApp, no?
M'explica coses.
Clar que sí, tu també
coses.
Amb ell, no?
I jo també, sí, home, clar.
Doncs l'anem a saludar, Sebastià. Benvingut una vegada més. Què
sempre
tal?
Sempre és un honor, estar amb vosaltres aquí al Pirineu.
Ens vols parlar de Fassman, en primer lloc,
sí.
Hem de presentar qui és Fassman, per qui no l'hagi sentit a dir mai.
No. Presentes tu?
No, home, era un...
Bueno, mira,
com un mentalista, no?
El mentalista.
Sí. Mira, Fassman... va néixer a principi del segle XX, el segle passat, mira que som vells,
sí.
I va ser el millor mentalista, però sobretot el millor hipnòleg en parla hispana que ha existit mai a la història. Ell estava molt a Amèrica i era molt bo. Jo vaig ser alumne seu, vaig ser després soci seu, i ell era de Sort, del Pirineu, del Pallars Jussà,
ja.
No, del Sobirà, perdó, Sobirà.
Sí.
I ell va ser el primer home que va posar el nom de Sort al mapa, perquè no el coneixia ni Déu, el de Sort.
Yeah.
A mi, jo vaig fer una pel·li, que es deia El misteri de Fassman, no la que van emetre el dia TV3, que era l'increïble hombre radar de Fassman,
sí,
que jo era l'assessor històric.
Amb el Puig Corbé, no?
Sí, molt bo, Puig Corbé, gran actor. Pues jo era l'assessor històric, i bueno, i comentaven a l'increïble hombre, al misteri de Fassman, que vaig entrevistar la gent de l'època, que allà... Abans d'arribar a les hidroelèctriques, al Pirineu, en general,
sí.
Allò eren camins de macho, de burro, o de carreta, de carro,
sí.
Perquè realment allà dalt no anava ningú,
yeah.
Aquella, al Pirineu.
Yeah.
O sigui, no fa tant que el Pirineu està de moda, fa un segle.
Yeah.
I Andorra igual, Jo me'n recordo els primers anys que vaig venir, els anys 60 aquí,
sí.
I vaig estar amb el president de França, amb el de Gaulle, que va venir aquí.
Sí.
Bueno, era dificilíssim,
Ara vindrà el Macron, ara, si vols
sí.
venir a l'octubre.
Sí.
Ah, sí, el Macron, molt bé, a veure si ve una dona aquella que serà agressiva.
Ui, senyor.
Sí, sí.
Fa cara
mòmia,
de pomes agres, fa sempre cara de pomes agres.
Sembla una mòmia,
Ahir que estava veient les imatges de la... Bueno, de la
del 14 de juliol.
De la gran desfilada que van fotre allà a París,
sí.
i li veia la cara a la dona i deia, ui, quina cara de, com deia la Candela, de pomes agres, quina mala llet, tan impressionant. Que...
Pues sí,
aquest ritual d'ahir de França el van fer a l'Art del Triomf,
sí.
Que el va fer Napoleón, que era un emperador esotèric,
sí.
I des de dalt va marcar les 12 cases es veu amb 12 avingudes zodiacals de París, surten totes de l'Arc del Triomf. Sagitari, Àries, Tauro... Era un gran esotèric. Bueno, però tornant al nostre Fassman...
Sí,
a veure, què feia aquest senyor Fassman? Què feia?
Tenia dos grans aficions, una negativa i l'altra positiva.
A veure.
La negativa és que li agradava molt el joc. Li agradava, un gran afició, jugava... no solament al casino, sinó a la sort, com es diu això, a la vall d'Àneu, al Jerry de la Sal, jugava cartes, jugava tot, li agradava molt.
Sí.
I l'altra era la pintura, ell pintava a l'oli, pintava bé. Uh-huh. Aleshores me'n vaig assabentar que a Espot, l'amo de l'hotel d'allà Saurat, d'Espot tenia un quadre. Vam dir, hòstia, doncs és un incunable perquè no és conegut. I sí, el vaig anar a veure, i el Toni, que és era el fill de l'amo, que es va morir, clar, a l'època de Fassman, i va entrar un quadre, que no sé si l'havia enviat al Riqui. T'havia enviat el quadre?
Jo no l'he vist, sí.
Espera, suposo, a veure, un moment.
Si perquè... no, és igual, te l'envio.
No, si espera, t'ho dic de seguida. Si
un quadre nevat.
Un quadre nevat, espera't, que això va lent, saps?
El tema bueno, és igual, que... és igual. És un quadre de Fassman d'una muntanya nevada que suposo jo que devia ser entrant cap al Parc Nacional d'Aigüestortes, que llavors no era parc ni de res, i els encantats i tot allò. I els llacs, no? Els estanys, li diuen ells.
Sí, estanys, sí.
I que està més ben dit que llac, perquè en realitat hi ha un muro que els para, que para l'aigua, i que l'utilitza l'hidroelèctrica Ener per fer llum. I bueno, pues el vaig trobar i és meravellós, és un quadre que fins i tot a la part de darrere està dedicat, i si no te l'he enviat te l'enviaré ara.
No me l'has enviat, m'has enviat precisament de la casa o el refugi que tenia Fassman a Sort. Molt bonic, per cert.
Es deia Can Mariot, aquella foto la vaig fer jo als anys final dels 60, principi dels 70, era una postal que fins i tot la venia amb els alumnes. I era molt bonic. El Fassman es va muntallar el seu sanglilà. El sanglilà és un terme orientalista que vol dir el centre de la teva ànima, el lloc on tu estàs bé. Saps? Una pel·li, que és Horizontes Perdidos, que parla del sanglilà.
Que volia que ens expliquessis què feia aquest home, a part de jugar i pintar, i que era hipnotitzador... Però realment, ell què feia? Per què és tan conegut en Fassman?
Home, ara s'ha anat perdent, perquè ara hi ha gent que ja no el coneix, però és que va ser el millor de l'època i va introduir l'hipnosi espectacular als teatres, i feia... I dominava la sugestió com ningú. Jo me'n recordo una vegada, em sembla que era el Teatre Barcelona, que no existeix, al principi de la Rambla Catalunya, Plaça Catalunya, començava la sessió més tard, expressament, i quan estava a la sala, i deia algú, escolti, he començat tard, què dius? Mireu l'hora! I tots miraven l'hora, i no era tard. Sí que en realitat era tard, però els hi feia veure una hora abans.
Que fort, no?
He començat abans, i tots callats, tota la sala veia que havia canviat. Era una al·lucinació.
Sí.
Aquests fenòmens de sugestió profunda... El Fassman els dominava molt bé, molt bé. I aleshores Fassman ha sigut el number one. Fassman vol dir hombre rápido, home ràpid.
Sí.
I aquí a Espanya, a Catalunya, en la seva època, l'últim temps, encara van intentar atacar, dient que feia trucos. Home, jo el que vaig conèixer molt feia de tot. Quan un fa un espectacle, s'ha d'assegurar que l'espectacle no falli, com el Mago Pop.
Clar.
Però era molt bo a les classes i quan feia consulta, ell era també psicòleg, i era molt bo. Es deia Don José, es deia José Mir Rocafort.
Sí, senyor.
I era un autèntic personatge del Pirineu.
I va acabar bé? Va acabar bé? O...
Bueno, va morir amb un càncer d'ossos, es desfeia l'esquelet perquè era un càncer d'ossos, però ell va acabar bé. I jo, la pel·lícula El misteri de Fassman, que no... El vaig passar al Màgic, un festival esotèric que jo feia a Barcelona, i després el vaig passar als cinemes Girona, dels carrers Girona de Barcelona, al cinema, vull dir. I ara, quan pugui, la traurem en DVD o en Blu-ray, perquè hi ha molta gent que me la demana.
Ah, clar, clar.
I, però estic molt, molt orgullós d'haver sigut alumne del Farman i després soci seu.
Molt bé, doncs fantàstic.
Després, aquest era un tema. Segon tema, que volíem parlar d'això.
Sí,
jo vaig fer, als anys 80, la trilogia de cinema parapsicològic, que és l'única que s'ha fet, primera i única del cinema espanyol i català, que era Viaje al Más Allá,
sí,
el ser i Más Allá de la Muerte, que era Verde del Pirineu. Dos d'elles, Viaje al Más Allá a Núria i Más Allá de la Muerte a la Molina. Que encara de quan en quan, ara aquest matí parlava amb gent de Ribes, d'un festival que fan, i la Cerdanya diu, hòstia, aquestes pel·lícules tenen el valor, t'agrada o no el tema paranormal, però tenen el valor que estan filmades en una època que el Pirineu nevava molt.
Yeah.
I clar, es veu molta neu. Ja no estan...
sí.
És que abans, vèiem un moment que a partir d'octubre ja nevava des de Vic cap a dalt. Mossèn Cinto Verdaguer, que era de Vic, ho comenta, que a l'octubre ja fotia unes nevades de pebrots.
Impressionant, sí.
Sí, el canvi climàtic encara
no s'havia produït. Tot ha canviat.
No. I jo me'n recordo els primers anys que venia a Andorra, les columnes de neu que havien, que eren parets de neu,
tenien
que traure a pales, perquè no hi havia les maquinetes que ara hi ha,
Ja.
Bueno, ha canviat molt, molt, molt.
Ja no neva d'aquesta manera, Sebastià.
No, perquè la calentura del planeta fa que evidentment, això canviï. És que, clar, la Terra fa un efecte parrilla, graella, podríem dir en català.
Sí.
El Sol pega a Terra, rebota i provoca calentura.
Mm-hmm.
Provoca l'augment de la temperatura. És la veritat.
Sí,
perquè
tu
tindries que dir, hosti, com és que si estic més a dalt, en Valira, per exemple, no?
Sí.
Com és que no fa tanta... si estic més a prop del sol, com és que no fa tanta calor?
Mm-hmm.
Perquè no fa l'efecte graella de baix,
de
la vall. Mm. O sigui, contra més avall, més calor. És una cosa molt curiosíssima, això, però és així.
Sí.
Jo quan volava, ara ja no, perquè si no hi havia els tímpans, i volava a Sabadell, i tot el Vallès és també una graella, i tu jo volava amb ultra lleuger, però no tenia calés, ja, no? M'entens? Però llavors deixaves l'avió, inclús l'avioneta, i pujava sol. I per què puja? Per la calor.
No.
Per l'aire calent, tenies que picar-lo per baixar.
Yeah.
Un reactor no. Però, i és una cosa que s'ha d'explicar, perquè la gent no ho entén.
Perquè
si estic més a dalt no tinc tanta calor, a l'Everest, per exemple.
Sí. Vale?
Perquè no és la graella. No és la parrilla que a baix, tu te'n vas al Sàhara, jo he estat 10 anys per Egipte fent de guia, i fotia 50 graus allà al Sàhara.
I com s'aguanta això?
No s'aguanta. T'has de posar molta tela perquè absorbeix el color, el calor.
No sabia que havies estat 10 anys a Egipte.
Home, 10 anys de guia, tu, de guia de misteris en espanyol.
Hosti, tu.
Sí. Llavors, clar, i sorties a... Fèiem conferències per la nit, a les 12 de la nit.
Sí, esclar.
Els hotels, tal. Sí, sí.
Deuries acabar sent molt amic de Tutankamon, no?
Sí, home.
Sí, el vaig conèixer. Li agrada molt, sí, li agrada. Primer dia, canta amb el meu avi. Perquè ara que està prohibit, doncs canta el meu avi.
Ai, senyor.
Es diu Tutankamon.
Sí.
Li diuen Tutankamon allà, Tutankamon. El rei Tut. Però, bueno, aleshores fèiem les conferències a les 12 de la nit.
Sí.
I sorties al carrer de l'hotel o de tal, i t'arribava un calor de terra, des de terra, no? A la papada, dius, com és que fem el calor de terra?
Mm.
I era aquest efecte, que conserva el calor. I clar, i com allà plou un dia a l'any, es fa de nit molt tard i torna a sortir el Ra, el Déu Ra, que és el sol, torna a sortir molt aviat, doncs no de temps a refredar el terra.
Clar.
Per això té aquell color dorat.
Mm.
Allò,
m'entens?
Vale, llavors, què et deia? Que vaig fer una sèrie de pel·lícules de trilogia.
Sí.
I ara presentarem el màgic d'aquest... Ai, el màgic, el festival de Sitges.
De Sitges.
A l'octubre, un gran llibre gràfic de la trilogia paranormal d'aquestes pel·lícules. I farem un còmic. Perquè ara l'he fet en llibre, he fet el cine, ara el fem en còmic.
I
l'altre dia, això és una cosa que els agradarà saber als oients, parlant amb el capo de l'EFNAC, que venen molts llibres a l'EFNAC, diu, ara lo que se vende és el libro gráfico, el còmic. Diu, es que, ¿sabes por qué? No. Perquè està de moda, no? Dice, no, perquè la gent no sabe leer, ni quiere leer.
Ah, mira els dibuixos, prefiero... no?
Sí, exacte.
Com deien els avis, mira sants.
Sí,
mira sants. No, però és que inclús els meus nets, de 7 anys, també, el tio sempre està amb els còmics i amb Superman i
no,
tal.
No, no, i tant, home, i tant, i tant.
No, no llegeixen.
Ara està després, molt de moda l'anime, no?, que diuen el,
aquests japonesos.
Els japonesos. El manga.
Sí, sí, el manga, que és un còmic violent, diguin el que diguin. Jo ho vaig dir i se'm van tirar a sobre, però és un còmic violent.
És bueno, sí, té part de violència.
És japonès, eh? No, sí, no és romàntic, eh? No són els TVOs de la Bruguera, eh?
No, 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 que va, no és Mortadelo i Filemón, no.
No, 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 ni la família Ulisses.
Ni la família... No, no,
ni el Carpanta, que era molt simpàtic.
Mira, avui fa... Del... Avui precisament fa, ho dèiem abans, fa 2 anys que ens va deixar...
L'Ibáñez.
Sí. Era un tio molt agradable.
Era molt maco, eh? Era molt maco.
I es fotia a riure per tot, em feia molta gràcia. Sí. Bueno, doncs aleshores, ara presentarem aquest còmic.
Sí.
I, bueno, porto diversos anys fent-lo. Bueno, no jo i no el dibuixo, el dibuixa Jordi Bas, que no té res a veure el Mas que teniu per aquí, ho teníeu, no ho sé, encara
no,
hi és?
No, teníem.
Ja no hi és, aquí.
No, bueno, doncs aquest, que a més és de l'espanyol, l'Esperico.
Sí.
I aquest volia comentar que, bueno, que aquest és dibuixant i s'ha portat 2 anys per dibuixar tota la pel·lícula, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
I ara estem amb els bocadillos, que es diu, o sigui, quan parla,
sí,
quan un dibuix parla, allò que parla es diu bocadillo.
Ja.
Yeah. L'entrepà. Saps aquell núvol que...
Aquell núvol on hi posen les lletres, no? Sí, sí.
Sí, 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 sí. I aleshores, aquest és un dels coses que estic fent, i un altre que estic fent és l'últim llargmetratge, que és A huella del cíclope, que són les pel·lícules que Ray Harryhausen, l'inventor dels efectes especials de Mozilla, de King Kong, de los Argonautas i tot això,
sí,
va rodar aquí.
Ah.
Llavors va venir als anys 50 a rodar 8 pel·lícules a Espanya i ho va rodar amb tècnics espanyols. Mm-hmm. Aleshores m'he procurat de buscar la gent que encara viu,
sí,
que va rodar amb ell. Ah. Va rodar al port de Barcelona, a la Caravela de Colón.
Ja.
Que va desaparèixer.
Sí.
Va rodar les Pedrizas de Madrid, Pedrizas, va rodar els deserts d'Almeria, a Canàries, bueno, va rodar a diferents llocs, i aquí pues, va rodar a Catalunya Simbat i la Princesa, i alguna més. I presentarem també la pel·lícula aquesta del cine de Hollywood fet aquí per nosaltres.
Molt bé.
I ara estàs treballant amb aquesta pel·lícula.
Sí, estem en aquest moment, hem començat el procés de muntatge, estem acabant de trobar algunes imatges de S'Agaró, d'aquella època, perquè ara tots són xalets, ara les roques on no hi va rodar,
yeah,
el cíclope, per caminant per allà el cíclope, ja no estan.
Ja no, clar.
I, no, però lo de la caravela ha sigut un treball d'investigació bestial, perquè ja no hi és. Dic, on està la caravela de Colón? Pues bueno, resulta que primer que no era de Colón, l'havien fet als anys 50,
sí,
per una pel·lícula de Juan de Orduña, que es deia Alba de América, Descubrimiento de América,
vale,
i van rodar a Alacant. I després no sabien què fer-la i li van vendre les atarazanes de Barcelona.
Sí, sí,
però clar, no cabia. No. Aquesta caravela ja no cabia i la tenien al port.
Mm-hmm.
Però aleshores, quan els de Terra Lliure,
sí,
eren un grup terrorista independentista,
sí,
i a mi em van fotre un atemptat una vegada, perquè estava a Televisió Espanyola, li van fotre 4 atemptats a la caravela i la van cremar, cremar la part de dalt.
Yeah.
Però la qüestió és que va quedar molt inservible, molt perillosa.
Yeah.
Aleshores, quan s'apropava l'Olimpiada, el Maragall, que era molt llest, va dir, aquí portarà problemes perquè això representa la hispanidad, vindran els de Colòmbia, Bogotà,
yeah,
i ara Follón, Argentina, México, més els catalanistes, això portarà problemes. Llavors, sigilosamente...
La van retirar, no?
Una nit, no, va desaparèixer.
Va desaparèixer.
Va sortir, desapareixent pel port, i se la van emportar una milla i mig a dintre.
Ah.
Bueno, la van deixar, i van intentar esfonsar-la a davant mateix del faro que hi ha a Calella de Palafrugell.
Ostres!
Bueno, això ha sigut difícil trobar-la, perquè vaig trobar el submarinista que va baixar.
Oh.
Sí, sí, un de Lleida va baixar, mm, i la van trobar.
Oh.
Aleshores estava a uns 30 metres i tal. Bueno, però clar, la caravela aquesta, abans, per esfonsar-la no era tan fàcil esfonsar-la, perquè era de fusta.
Sí,
I li van tenir que fotre 4 forats a la quilla, bueno, molts forats, però se n'és esfonsant, i se m'ha anat cap al nord, i a poc va anar baixant, i finalment ha aparegut més enllà d'Arenys de Mar i tal, i ara la va localitzar a 53 metres o 56 de profunditat, està allà. És un petio ple de coral i de peixos, que bueno, ja s'ha quedat una mena de Titanic català, allà està.
Ah, ostres, tu!
I això els vas trobar perquè va haver uns armadors de Blanes, i d'Arenys, que es van queixar que els seus pesqueros s'enganxaven la xarxa a algo que no està amb les cartes marítimes. És un misteri. Llavors va ser quan van baixar aquests pescadors, aquests submarinistes, Josep Maria Castellví i un altre, que ara no me'n recordo el nom, a veure si el trobo, però m'agradaria comentar-lo. Bueno, eren dos, i van baixar en TV3 i van fer un reportatge. No? Però clar, va ser difícil, perquè normalment en escafandrissa no pot baixar més de 25 o 30 metres per l'aire comprimit, després ha de fer apnees, però hòstia, baixar 50 i pico...
És molt, sí.
Has de comprimir molt d'aire, no? Llavors la pujada costa, no? I és difícil, pots tenir una narcolèpsia... I, bueno, i allà està. Pues, bueno, tenim la filmació, i surt a la pel·lícula.
Sí.
Pues, clar, això ha sigut difícil trobar-la, però l'han trobat.
Molt
I
bé.
Ja estic orgullós d'haver-la trobat i que surti la pel·lícula.
Molt
no?
bé, i
naturalment,
tant.
Naturalment. I aquesta pel·lícula es podrà veure al festival de... sí. el proper festival de Sitges, no?
Sí, i a l'altre dia Antonio Novella, l'altre que va baixar amb el Castellví.
Ja.
Sí, després potser la traurem en Blu-ray perquè tothom la pugui veure i l'estrenaré un cine de Barcelona. Encara que avui en dia estigui als cinemes, ja no s'ho recompte, la col·locaré a una plataforma.
I acabem, com sempre, amb música, amb una cançó que en el seu moment m'agradava molt, no dic ara que no, eh? Però és clar, és que estàvem a les portes de la dècada dels 80
sí.
i sonava moltíssim aquesta cançó, eh?
Doncs sí, perquè el 15 de juliol va venir al món, concretament el 1949, Trevor Horn. Aquest paio és el que doncs, formava part amb el seu company Dons de la famosa banda Els Bangles.
The Buggles.
Sí. També van estar a Yes.
Sí,
tant
clar
un,
que sí.
Tant un com l'altre. Però sí que aquesta gent doncs, va deixar un títol, una cançó, ja per la història de la música, perquè aquesta cançó doncs, la coneix tothom. Està a les rates.
No ho sé, això, eh?
Segur.
Però
segur.
Vosaltres segurament que
segur,
sí.
Segur, segur.
Video Killed the Radio Star. Cosa que no ha passat, eh?
No.
El vídeo no ha matat a l'estrella de la ràdio.
Faltaria més.
Fins demà, adeu-siau.
Adeu. Tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.